Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 26 d'octubre de 2012. El primer tancament patronal de les farmàcies a Catalunya contra els deutes que la Generalitat té en relació amb el que han de cobrar aquests establiments, ha tingut en les últimes 24 hores un seguiment massiu. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya xifra aquesta aturada entre un 70 i un 80%, percentatge que coincideix bastant amb el que dona el Departament de Salut, que ha indicat que l'activitat a les farmàcies ha estat d'un 30% en relació amb un dia habitual. Coincidint amb aquesta aturada, precisament les farmàcies catalanes han rebut la transferència dels 99 milions d'euros que se'ls devia corresponent al juliol. Ha estat poc abans de les 12, segons fonts del Consell de Farmacèutics de Catalunya. Si ahir dèiem que aquesta aturada estava justificada perquè ha tingut seqüeles i ha fet patir molta gent, per exemple, recordem que 10 farmàcies han tancat els últims mesos, avui podem reafirmar amb rotunditat que els beneficis que es poden treure de la protesta són superiors als perjudicis causats. Per tant, segons el nostre humil criteri, justificació plena i suport als farmacèutics per aquesta aturada. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la redacció i la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en uns minuts l'actualitat de les últimes hores. El primer tancament patronal de les farmàcies de Catalunya ha tingut un seguiment del 70, entre el 70 i el 80%, percentatge que coincideix amb el que reconeix el Departament de Salut de la Generalitat.
Coincidint amb la protesta, la Generalitat ha pagat els 99 milions que devia a les farmàcies de les receptes del juliol i que s'haurien d'haver pagat el 5 d'octubre. No hi ha hagut cap incidència a les 371 farmàcies que estan, doncs, han estat en serveis mínims un 12% del total que han obert fins a les 10 de la nit. Han estat repartides per tot el territori per garantir les urgències. A les comarques lleidatanes, per exemple, n'hi ha hagut 4 obertes a la ciutat i 22 a la demarcació, com passa els dies festius. Fins a les 6 de la tarda es van dispensar 95.800 receptes del Servei Català de la Salut a 40.200 pacients, segons va informar ahir el govern. En un comunicat, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya va agrair la implicació dels treballadors i caps també del sector i va remarcar que el tancament ha suposat un esforç important per l'impacte econòmic.
En aquest sentit, el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, va dir que està garantit que al novembre la Generalitat pagarà, segons les seves paraules, com s'ha de pagar.
Mentrestant, la mobilització dels farmacèutics també s'ha traduït en una concentració davant del Departament d'Economia. Gairebé 500.000 de farmacèutics van protestar amb pancartes, com la farmàcia no pot més, la seva medicació està en perill, o estem finançant la sanitat pública, i van tallar la Gran Via de les Corts Catalanes a l'altura de la Rambla de Catalunya.
Aquesta protesta a Barcelona en un dia en què les farmàcies catalanes precisament han rebut la transferència dels 99 milions d'euros que se'ls devia de la factura del juliol. Va ser poc abans de les 12 d'ahir, segons fonts del Consell General de Farmacèutics de Catalunya.
La Generalitat devia aquest pagament corresponent al juliol des del 5 d'octubre, ja que normalment paga 90 dies. El pagament es va fer efectiu poc després que el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, va anunciar que s'havia rebut una partida del fons de liquiditat del govern espanyol i que es procedia, per tant, a tramitar immediatament el pagament a les farmàcies.
Una enquesta de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC, entre els seus associats, revela que gairebé 7 de cada 10 empresaris d'aquesta patronal, concretament el 66,8%, es mostren partidaris d'un estat propi per a Catalunya enfront d'un 21,1% que aposta per un estat en un marc federal i un 12,1% que es decanta per mantenir l'estatus de comunitat autònoma.
Els percentatges canvien, però, si es consideren només les respostes de les petites i mitjanes empreses que tenen com a mínim un 30% del seu negoci a la resta de l'estat. En aquest cas, baixen fins al 55% els que volen un estat propi, pugen tant els que s'inclinen per l'estat federal com els que volen conservar l'autonomia. L'enquesta també revela que una immensa majoria dels enquestats, el 97,5%, són partidaris de millorar el finançament de Catalunya i un 92,2% ho són de permetre que la comunitat recapti els seus impostos. També creuen que un estat propi català seria econòmicament viable.
Poques hores després que José María Aznar avisés que els plantejaments sobiranistes d'Artur Mas posaven en perill la unitat de Catalunya i demanés un estat més ordenat, més eficient i més just, van arribar ahir les primeres reaccions que han vingut, especialment important aquesta veu, de la mà de la presidenta del PP català.
Alicia Sánchez Camacho ha assegurat que no s'ha de reordenar i recentralitzar l'Estat, sinó que s'ha de revisar i modernitzar l'Estat autonòmic, evitant desajustaments i també duplicitats. Per la líder dels populars catalans, aquesta reforma cal fer-se cap a un model de finançament més equilibrat, que es negociï quan correspongui, partint sempre del consens i la lleialtat constitucional.
La reivindicació nacional catalana arribava ahir dijous al Parlament de Suècia.
La diputada ecologista Bodil Ceballos va preguntar al ministre d'Exteriors del país, el conservador Carl Bildt, sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa. Bildt es va mostrar prudent i va contestar que és una qüestió que ha de resoldre el govern espanyol de manera interna.
Canviant de qüestió, la pluja ha entrat en les últimes hores amb força pel sud-est de Catalunya. Precipitacions torrencials han provocat problemes a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al Garraf, sobretot a les carreteres. També a l'Alt Camp i al Baix Camp, en alguns punts, s'hi ha registrat més de 160 litres per metre quadrat.
Els bombers han hagut de fer algunes sortides, la majoria per la inundació de baixos. La Direcció General de Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla Inuncat. Les precipitacions s'estendran amb força al llarg d'aquest matí al litoral i també al prelitoral.
Us expliquem també que el Ministeri de Foment ha adjudicat a Acciona les obres de desdoblament del tram Sils Caldes de Malavella de la Nacional 2. Els treballs en aquest tram, que és de 6,5 km, estaven aturats des del 2009, quan l'empresa que se n'encarregava va fer fallida.
Des d'aleshores, els usuaris de la carretera i els alcaldes de la zona s'han queixat del mal estat en què va quedar el tram, amb terres mogudes, vorals malmesos i estructures a mig muntant, i han denunciat que hi ha molts accidents de trànsit, un clam que ressona al llarg del tram gironí de la Nacional 2. El Consell Comarcal de la Selva ha portat la qüestió a la Fiscalia i a Twitter el compte Vergonya N2 recull els greuges dels usuaris. Les obres, adjudicades per 32.400.000 euros, han de permetre que aquest tram compti amb dues calçades de 7 metres d'amplada i amb dos carrils cadascun.
També és notícia que, després d'haver constatat una creixent preocupació per part dels conductors a causa de l'elevat preu del combustible, que està molt alt, el Reial Automòbil Club de Catalunya ha analitzat els preus en un estudi i ha arribat a diverses conclusions.
Entre elles, que el preu varia en funció del dia de la setmana que s'ompli el dipòsit, la ubicació de la benzinera o la marca distribuïdora. Omplir el dipòsit per sortir més barat o més car en funció del dia de la setmana. Els dilluns és més barat que els dissabtes, i és que s'ha comprovat que els preus van encarint-se a mesura que s'apropa el cap de setmana. També és més econòmic posar benzina uns dies abans d'una operació sortida, que és quan pugen els preus perquè són els dies de més demanda.
I el 2013 serà l'any del lleó per a SEAT. La marca llançarà la tercera generació del SEAT León al mercat espanyol a principis d'any.
Però els primers models, que ja es comencen a fabricar aquests dies a la planta de Martorell, es vendran a partir del mes vinent a Alemanya, Àustria i també Suècia. Com el mercat autòcton no revifa, l'automobilística vol vendre com més cotxes millor als mercats exteriors i mantenir així un índex d'exportació que ja és molt elevat a SEAT.
I un últim apunt d'aquest bloc, la subdelegada del govern català, Lleida, Imma Manso, ha assegurat que els caces militars que sobrevolen les terres lleidatanes ho han fet tota la vida. És Imma Manso, perdó, la subdelegada del govern espanyol a Lleida. En aquest sentit, Imma Manso treu importància a les queixes d'alguns alcaldes de la zona i del president de la Diputació, Joan Renyer, pels últims moviments aeris militars a l'àrea de les comarques de Lleida.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguint resumint l'actualitat de les últimes hores, 14 persones han mort en les últimes hores pel naufragi d'una pastera en aigües del mar d'Alboran, entre la costa d'Almeria i la del Marroc. 17 persones més han quedat rescatades en vida, tot i que inicialment se les havia donat per desaparegudes.
Hi ha hagut confusió sobre quants supervivents hi havia, i és que una de les persones rescatades vives ha afirmat que l'embarcació pneumàtica hi viatjaven unes 70 persones. Salvament Marítim ha hagut de recuperar de l'aigua els cossos de les víctimes mortals, 11 homes i 3 dones. Pel que fa als supervivents, tenen hipotèrmia greu, esgotament extrem i pànic, i estan, doncs, en estat de xoc després d'haver passat més de 36 hores a la deriva en una zòdiac d'uns 9 metres d'eslora. Un dels passatgers està crític i l'atenen al Marroc mateix, que finalment ha acceptat fer-se en càrrec mentre la resta van cap a Motril, a Granada. Entre els ocupants subsaharians que intentaven arribar a territori espanyol hi ha com a mínim una dona embarassada.
El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha citat a declarar per el 20 de desembre com ha imputat l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato. Ho farà per la sortida a borsa de l'entitat i els fets que van desencadenar la nacionalització de Bankia.
Rato serà l'últim dels 33 querellats que compareixerà davant del jutge que instrueix la causa contra els exgestors del grup bancari. Les compareixences es faran entre el 5 de novembre i el 20 de desembre. Entre els imputats hi ha l'expresident de Bancaja i conseller de Bankia, José Luis Oliva, que ho farà el dia 19 de desembre, o l'exconseller delegat del grup, Francisco Verdum, que ho farà un dia abans, així com l'exministre d'Interior, Ángel Acebes, que ho farà el dia 23 de novembre. A tots els imputats se'ls acusa de presumptes delictes d'estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació de comptes i maquinació per alterar els preus de les coses.
Un home de 53 anys es va suïcidar ahir a Granada poc abans que la comissió judicial que l'havia de desnonar es presentés a casa seva. L'home, que treballava de quiosquer, tenia hipotecat el pis i no havia pogut fer front al deute.
El germà de l'home és qui ha alertat, doncs, la policia en trobar el seu cos sense vida al seu domicili. Fonts de l'Ajuntament de Granada han explicat que no els constava que hagués demanat cap ajuda als serveis socials. Unes 300 persones es van concentrar al carrer on havia viscut l'home per condemnar la seva mort abans de ser desnonat. El grup Stop Desnonaments és qui va convocar la concentració i ho va fer a través de les xarxes socials.
I l'escriptor Javier Marías ha decidit rebutjar el Premi Nacional de Narrativa 2012 que el Ministeri de Cultura li havia concedit ahir mateix, al matí. Marías sempre havia dit que no acceptava remuneracions que procedeixin de l'erari públic o invitacions d'ambaixades o institucions públiques com ara l'Institut Cervantes. Un minut i mig i serà un quart de nou, només 4 dies. Aquest és el temps que durarà l'alto el foc acordat ahir entre el govern de Síria i els rebels amb la mediació de les Nacions Unides i la Lliga Àrab. La treva, que dura des d'avui fins dilluns, es fa coincidint amb la festa musulmana del sacrifici del Xai. El conflicte ja fa un any i mig que dura, recordem-ho, i ha causat més de 30.000 morts en total.
Tant el govern de Bashar al-Assad com el principal grup opositor al seu règim han anunciat que respectaran el compromís de treva. Tot i això, la situació és delicada, i és que diversos grups radicals rebels ja han advertit que no pensen aturar la violència. Ningú se'n refia de ningú. El govern sirià, per la seva banda, ha advertit que reserva el dret de respondre si els rebels els ataquen o els grups terroristes intenten reforçar les seves posicions, armant-se i aconseguint reforços. Els rebels, però, han dit el mateix. Malgrat que el cessament dels enfrontaments penja d'un fil, l'ONU ha celebrat una decisió que porta mesos esperant. El secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, ha explicat que està tot preparat per portar ajuda a zones on era difícil arribar pels combats i que ara podrien ser accessibles gràcies a la treva. Unes hores abans que l'alto el foc entrés en vigor, cap a les 6 del matí, hora catalana, els combats encara continuaven.
La campanya electoral nord-americana pitja l'accelerador quan falten només 12 dies per a les eleccions del 6 de novembre. El candidat demòcrata Barack Obama es va convertir ahir en el primer president dels Estats Units que vota de forma anticipada.
Amb aquesta votació, transmesa en directe, Obama va voler incentivar el vot de cares a les eleccions del 6 de novembre. La primera dama, Michelle Obama, també va votar anticipadament, però ho va fer per correu i va penjar una foto al seu compte de Twitter, on se la veu mostrant doncs la butlleta sobre la taula. Amb aquest gest, el matrimoni Obama busca motivar els electors en unes eleccions que estan molt igualades. Mentrestant, el candidat republicà Mitt Romney se centra en els propers dies en dos dels estats clau en aquestes eleccions, que són Iowa i Ohio.
La policia britànica, que investiga el cas del presentador estrella de la BBC, ja mort, acusat de pederàstia i amb víctimes identificades, 300 possibles, de Jimmy Savile, són 100 més que la setmana passada, un increment que evidencia les dimensions de l'afer proporcionals a la fama que tenia Savile.
El comissari Pete Spindler, de Scotland Yard, ha informat que la immensa majoria de les víctimes eren nenes, encara que també hi hauria dos nens, i els advocats d'algunes de les ara dones han assegurat que en molts casos els abusos van passar quan les víctimes tenien 8 anys. Entre les víctimes també hi hauria la filla d'una neboda del mateix Savile. Aquest escàndol ha causat una crisi profunda a la BBC, que ha obert dues investigacions per esbrinar per quins motius un reportatge dedicat al cas va caure de l'emissió finals de l'any 2011.
I un apunt musical, els Rolling Stones han fet un breu però enèrgic concert sorpresa aquesta nit passada a París per celebrar els seus 50 anys de carrera. Dilluns els Stones repeteixen actuació a la capital francesa i a partir del 25 de novembre comencen oficialment la seva gira, que els portarà a Londres i Nova York.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, tercera victòria seguida del Barça-Riga al de bàsquet a l'Eurolliga. Els Blaugrana van fonamentar i el seu triomf a casa sobre el Besiktas Turc per 72-60 en una bona defensa.
L'australià Nathan Jaguai, 14 punts i 8 rebots, ha estat l'home més encertat en l'atac dels de Xavi Pascual. El base visitant Curtis Sherrells, amb 18 punts, ha estat el màxim anotador del maig.
El Real Madrid també va guanyar a Turquia i continua el seu camí cap a la fase decisiva de la competició a l'Eurolliga de bàsquet. Parlem ara de futbol. Els quatre candidats a les eleccions de l'Espanyol tenen els avals i avui es farà oficial el cartell electoral. Els quatre candidats a la presidència.
Joan Collet, Sergi Oliveró, Roman Escué i Arnau Baquer han presentat ja al Club Blanquiblau l'aval necessari de 6.000 euros per convertir-se en candidats a les eleccions presidencials de l'Espanyol. Aquesta mitjanit finalitzava, recordem, el termini per formalitzar candidatures. Les eleccions estan convocades pel 19 de novembre.
El tècnic del Barça, Tito Vilanova, ha donat descans als seus jugadors en la jornada d'ahir, abans de preparar el partit de demà dissabte, Lliga contra el Rayo Vallecano.
Doncs sí, de moment, però, el tècnic pot estar satisfet d'haver firmat un inici de temporada brillant, de rècord, de fet, això sí, unes grans estadístiques aconseguides a cop de remuntada.
En l'Europa League va haver-hi ahir tres partits d'equips espanyols. L'Atlètic de Bilbao segueix sense guanyar en aquesta competició. Només té un punt després de tres jornades al camp de l'Olímpic de Lió. Els de Bielsa van perdre per 2-1.
Més sort ha tingut el Llevant, que s'ha imposat per 3-0 davant el Twente. Ja en la represa, Michel de penal va obrir el marcador i Pedro Ríos, amb dues dianes, el va sentenciar. Ara el Llevant ja té 6 punts al grup. I l'Atlètic de Madrid va imposar-se a l'Acadèmia de Combra al Calderón. Diego Costa, la rematada d'un córner, i Emre, de falta directa a l'escaire, van situar el 2-0 a 6 minuts del final. Sisè va retallar distàncies, però va ser insuficient.
I acabem amb un apunt de tennis. Rafa Nadal ha anunciat a través de diverses xarxes socials que no jugarà els dos últims grans tornejos de la temporada, el Masters 1000 de París i la Copa Masters, que enguany torna a disputar-se a Londres. El manacorí ha qualificat de decepció per ell aquesta situació, però també ha aclarit que no és cap sorpresa.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'exmajordom del papa, Paolo Gabriele, condemnat a un any i mig de presó pel robatori amb agreujants de documents reservats de Benet XVI, ja està ingressat des d'ahir a la presó de la Gendarmeria Vaticana, no haver recorregut la sentència del 6 d'octubre. Així es llegeix en un comunicat publicat per l'oficina de premsa del Vaticà que explica que la condemna ja és definitiva. El portaveu Federico Lombardi va explicar ahir que queda encara oberta la possibilitat que el Sant Pare li concedeixi la gràcia i l'indult. D'altra banda, el judici a l'informàtic Claudio Sciarpelletti, de 48 anys, acusat de presumpte encobriment per aquest cas, començarà el 5 de novembre i podria ser condemnat fins a un any de presó.
Canviem de qüestió. El papa Benet XVI va rebre ahir el president de la República de Xipre, Demetris Christofias, que també es va reunir amb el secretari d'Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone. Segons la Santa Seu, en aquestes trobades, marcades per un clima de cordialitat, s'ha constatat les bones relacions entre la Santa Seu i Xipre i s'han abordat alguns arguments d'interès comú, en particular la importància del diàleg i del respecte dels drets humans, entre ells la llibertat religiosa. El Vaticà també explica que en aquests moments en què Xipre exerceix la presidència del Consell d'Europa, s'ha passat revista la situació europea i s'ha manifestat el desig que les iniciatives per al diàleg i la pau entre les parts en conflicte al Pròxim Orient aconsegueixin resultats positius amb l'aportació de la comunitat internacional.
I coincidint amb els últims dies del Sínode dels Bisbes, acaba de sortir a la venda el CD Veus per una nova evangelització, un projecte musical pioner que aplega en un sol disc els millors músics i compositors cristians que hi ha a Catalunya. L'aventura discogràfica, promoguda per la salesiana Carme Canadell i encapçalada pel teòleg i cantautor Xavier Morlans, presenta 19 cançons de testimoni i primer anunci amb unes lletres i una música que han buscat la màxima dignitat. El disc es presentarà el 9 de novembre a les 9 del vespre en un concert a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Per a reservar entrades es pot enviar un missatge a l'adreça fundacionaveu@gmail.com. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PP evita fer costat a Aznar en el debat sobre Catalunya. El Periódico, sobre el pols legal en el sector de la distribució, titula «Els hipers apliquen pel seu compte la llibertat horària». El Punt Avui, els empresaris a favor de l'estat propi, en referència a l'enquesta que es va fer entre els afiliats a la PIMEC. El Diari Ara titula «El 67% de les pimes per l'estat propi». I El País, Madrid es rebel·la contra l'injust i absurd, entre cometes, sistema de finançament.
Repassem altres diaris de la premsa. El Mundo, Mas prem l'accelerador, Rajoy advoca pel diàleg. D'altra banda, doncs, l'ABC diu el rei i afirma que les mesures de Rajoy ja donen resultats. I la Razón, Barcelona es nega a padrinar el buc insígnia Joan Carles I.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després conversarem en directe amb el teòleg Salvador Pié, que participa en el Sínode dels Bisbes com a expert. Avui ens parlarà dels dos últims dies efectius de sessions en aquest sínode sobre la nova evangelització, que són avui i demà.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat, cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura més habituals en la teva compra del dia a dia.
A uns preus fora del que és normal.
Tomàquet comato, en safata, a 2,29 euros al quilo.
Pera conferència, a 1,39 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3 més dobles www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i mig i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. M'ha dit complicat avui a la xarxa viària. Diferents accidents que compliquen el trànsit, especialment a la C58, a Montcada i Reixac, on hi ha hagut un accident en sentit Terrassa. Hi ha, sembla, 2 carrils ocupats, per tant, cua des del Nus fins a aquest punt, que evidentment pot empitjorar encara molt més, sobretot ja pel que fa al trànsit a les dues rondes per enllaçar amb aquesta C58. A l'autopista P7 a Martorell, una altra topada des de primera hora entre 2 camions, ocupa 2 carrils del trànsit en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua en aquesta autopista cap amunt, a partir d'aquest punt de peatge de Martorell. I a l'autovia 2 també a Castellolí, un altre accident que ocupa 2 carrils en sentit Lleida i genera també retencions en aquest tram de l'autovia. A tot això hi hem de sumar molt de trànsit, pràcticament totes les vies de l'àrea metropolitana van plenes, molt més plenes de l'habitual. I pel que fa a les dues rondes, també. Trànsit molt ple, molt espès, a la de dalt entre el Nus i Sarrià, en sentit Llobregat, i d'Esplugues a Sarrià, en sentit contrari. Ronda litoral també molt espessa, de Gran Via al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i en sentit Besòs, de Mercabarna, Montjuïc i de Montpastor fins al Nus. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora, malgrat la pluja, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui continuarem parlant de precipitacions. De moment, a primera hora del matí, afecten sobretot àrees del litoral, prelitoral, van viatjant des del sud-oest cap al nord-est. En aquests sectors, algunes d'elles són puntualment intenses i a resta del país doncs, trobem alguns ruixats dispersos de menys importància. La previsió durant les properes hores i ha fet al llarg del dia d'avui és que continuïn les precipitacions, sobretot a la zona litoral, prelitoral, puntualment aquí podrien ser fortes, fins a migdia i a resta del país continuaran alguns ruixats dispersos. Amb tot, esperem que avui les temperatures mantinguin similars a les d'ahir. En algunes zones podrien pujar una miqueta, especialment per l'oest, on el cel estarà una miqueta més serè durant la segona meitat de la jornada. De cara a demà, esperem encara que hi hagi alguns ruixats, especialment al vessant nord del Pirineu. També podria haver caure alguna petita precipitació a la zona central del litoral, prelitoral. Al vessant nord del Pirineu, atenció, perquè demà les precipitacions començaran a baixar des dels 1.600 metres fins a qualsevol cota a partir de migdia. I atenció demà, sobretot, perquè el vent començarà a bufar amb molta intensitat. Ho deixem aquí de moment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La 13a Assemblea Plenària Ordinària, l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, viu avui i demà els 2 últims dies de treball. Està dedicat a aquest sínode, recordem-ho, a la nova evangelització i s'espera tant el missatge final com les propostes que siguin aprovades i que s'enviïn al Papa Benet XVI perquè d'aquí uns mesos acabi d'elaborar el document final de l'exhortació apostòlica postsinodal. Ens acompanya en directe des de Roma Salvador Pier, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i participant en aquest sínode com a teòleg expert avui per última vegada dins aquestes 3 setmanes de sínode. Doctor Salvador Pier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com
bon
està?
Dia. Bé, home, bé, cansat una mica.
Cansat.
Un ritme de 21 dies que no es para, amb un gran horari, a les 9 del matí a les 7 del vespre, tothom, i després els experts tenim reunions a la nit, i els caps de setmana, i realment, bé, ara val la pena, val la pena.
Com està la situació en aquests moments? Les
bé,
propostes...
doncs, a punt, avui i demà surten els dos documents finals, sobretot s'ha de subratllar molt el document molt important, que és el missatge que sortirà avui, que avui es proclama, i després hi ha les proposicions que es publicaran demà. Les proposicions són més internes, perquè són, que originalment eren fins i tot reservades al Papa Patrick, que es poden publicar, però és més de cara després serveixin de pauta de la redacció que el Papa farà sobre la nova evangelització i la corresponent exhortació apostòlica postsinodal. Però, en canvi, el document que ja serà públic avui al migdia és aquest del missatge que és una mica de síntesi, perquè aquesta segona part està marcada pels grups continentals, com l'altre dia ja dèiem, i a partir dels grups continentals doncs, s'ha treballat les proposicions finals i també s'ha anat elaborant el missatge que, ja, com dic, avui serà presentat ja definitivament.
Hi ha alguna dada del missatge que es pugui conèixer?
Sí, ja coneixem una mica el missatge, se sabrà ja públicament. Penso que és molt brillant, realment és un... potser un parell llarg, però a vegades és una mica inevitable. És un missatge molt brillant, molt ben fet. Jo penso que hauria de ser el text per excel·lència d'aquest sínode, perquè així està pensat, perquè les proposicions són elements de la reflexió, però no són per llegir-les així, perquè sigui una cosa emotiva, sinó que han de motivar precisament el document posterior. En canvi, el missatge sí que és quelcom interpel·lador. Potser la clau del missatge, que és una imatge preciosa, que comença amb el text de la Samaritana. Diu, ens deixem il·luminar per una pàgina evangèlica l'encontre de Jesús amb la dona samaritana. No hi ha home i dona que en la seva vida, com la dona de Samaria, no es trobi al costat d'un pou amb l'esperança de trobar no qualsevol resposta, sinó per saciar el seu desig profund. Com Jesús, també l'Església sent avui la necessitat de sentar-se amb els homes i dones del nostre temps per fer present l'un a la seva vida i fer com va fer Jesús amb la samaritana. Jo penso que és una imatge inicial preciosa i va jugant amb aquesta imatge intentant mostrar les necessitats d'aigua, de set, quina set hi ha en el nostre món contemporani, i dient que la nova evangelització precisament vol respondre a aquesta set, que a vegades no sap ben bé quina és del tot. No?
Sí, i no és només... no és només
la set.
Sí, perdoni, deia que no és només la set dels no creients, una classificació entre els creients i no creients, sinó que tots podem evangelitzar i ser evangelitzats d'alguna manera.
Exacte.
Això és multilateral.
Exacte, és multilateral. Però penso que la imatge és preciosa de la paràbola, a l'inici d'aquest missatge, que això dic que és brillantíssim,
molt
en aquest
bé.
Sentit, i a la millor paraula no és purament una qüestió formal, sinó també diu allò de seure's, aquella imatge de Mònica, de l'Evangeli, d'aquest, de la samaritana, que es va seure allà al costat, i per tant, escoltant les esperances, els desitjos, no? Jo penso que aquesta imatge hauria seria molt bo que sigui la imatge d'aquest sínode.
Doncs estarem molt pendents.
El símbol, d'alguna manera, de tots, creients i no creients, hem de seure'ns al costat de cercar la set nostra, la set dels altres, i que la nova evangelització no vol dir res més ni res menys que això, la capacitat d'escoltar i d'intentar l'evangeli de sempre, però aportar-lo a les necessitats, a les sets, als neguits que hi ha avui. Sobretot tenint en compte, com també passa en la narració de la samaritana, que va ser un encontre personal amb Jesucrist, quan el descobreix. No és purament saber coses de Jesús, sinó al final la samaritana el troba. Jo crec que aquesta imatge, aquesta paràbola preciosa, aquest fet que ens narra l'Evangeli i que s'ha posat com a introducció d'aquest missatge brillantíssim, com dic, val la pena que tinguem present.
Doncs estarem molt pendents de la publicació del missatge del sínode.
I també... Avui al migdia serà públic, o així. Jo crec que aconsellaria a tothom que ens escolta que el llegeixi, encara que ja dic que és un xic llarg, però és clar, és que també hi ha una cosa dedicada a cada continent. No s'havia fet mai en cap missatge fins ara dels sínodes que hi hagués una part dedicada a cada continent, però jo crec que és l'altra cosa que hem vist en aquesta segona part del sínode. Evidentment que hi ha coses comunes de tota l'Església, però precisament aquest tema de la nova evangelització, la set que té Llatinoamèrica, la set que té Àfrica, la set que té Àsia, la set que tenim aquí a Europa és diferent.
Sí.
D'alguna manera hi ha accents diferenciats, no?
Per tant,
per la cultura,
està bé...
per la història.
Diferenciar
I
aquestes...
Per tant, és normal que el missatge al final vulgui dirigir unes paraules, i crec que així fa més encertat, més peculiars, podríem dir, per cada continent, alguns dels elements que són propis d'una església que està arrelada en cada lloc, tot i sent l'única església i universal.
Doncs, mossèn Salvador Pié, gràcies per haver-nos acompanyat. De les propostes, ens pot dir que es votaran entre avui i demà o s'aprovaran?
Sí, es votaran avui i demà, es presentaran. És un elenc una mica ordenat de totes les qüestions. Jo crec que el tema important de les propostes és una comprensió de l'evangelització, com l'altre dia ja ho insinuava i ara queda confirmat, sobretot les propostes en clau de nova evangelització, que vol dir nou ardor, nou mètode, noves formes. És a dir, no és que es diguin coses noves, per dir-ho d'alguna manera, sinó és dir, ei, catòlics d'avui, hem d'intentar, quan estem a l'Eucaristia, que sigui més viva i més vivaç, que quan estiguem en una celebració d'un matrimoni i que hi ha gent no creient, també siguem capaços de comunicar-los i aquests, amb tot respecte al nostre testimoniatge, que quan estiguem a la feina, o sigui, d'alguna manera és com un crit, com un clam de dir, ei, hem d'espavilar-nos a fer possible que l'Evangeli sigui bona notícia al nostre costat. I en aquest sínode jo crec que quedarà com el sínode que més que ens ha dit moltes coses, més que dir moltes coses, a part d'aquest brillant missatge, és dir-nos, ei, ens hem de despertar per no perdre mai la capacitat de dir una paraula nova en nom de Jesucrist, en respecte, però alhora també amb entusiasme.
Doncs, novament, gràcies, doctor Salvador Pié, teòleg expert participant en el Sínode dels Bisbes, per haver-nos acompanyat aquests minuts. Diumenge, recordem-ho, és la cloenda, la missa final la presidirà el Papa, el Vaticà.
Exacte, sí, es farà la missa final, i, ja, i amb això doncs, ja tenim tot endavant amb el sínode aquest i amb aquesta crida a la nova evangelització.
Doncs agraïts des de Ràdio Estel, també des de Catalunya Cristiana, per les seves col·laboracions i les seves entrades en directe explicant-nos de primera mà tot el que han estat els treballs d'aquest sínode. Que vagi molt bé, una abraçada, bona tornada i fins aviat.
Fins aviat a vosaltres. Gràcies. Adéu-siau.
De seguida, avui amb una mica de retard perquè ha valgut la pena conèixer l'última hora del sínode, fem una pausa i de seguida la tertúlia.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros.
Què és triar Hipermillor?
És saber que la fruita i verdura que compres a Hipercor és seleccionada diàriament als seus llocs d'origen perquè arribi fins a tu fresca, saborosa...
I a un preu molt saludable.
Mongetes amples extra, bossa de mig quilo, un amb 49 euros.
I bananes a 99 cèntims al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat. Entrem en matèria comentant aquesta actualitat avui amb Lluís Sols, professor i membre de Cristianisme i Justícia. Hola, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia.
Bon dia.
I avui des de Tarragona, per problemes tècnics via telèfon, però vaja, igualment amb molt de gust de connectar amb Tarragona, tenim amb nosaltres el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Didac Bertran. Senyor Didac Bertran, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com valoren el que ha estat una protesta gairebé sense precedents, aquest tancament patronal de les farmàcies catalanes ahir amb un seguiment del 80%? Nosaltres ens hem atrevit a dir que de motius en tenen els farmacèutics per queixar-se. Vostès què en pensen?
Que tenen motius realment.
10 farmàcies tancades aquests mesos. Molts farmacèutics agònics, econòmicament ofegats, dient que han hagut d'acomiadar treballadors que treballen, empleats dels establiments.
És fort la xifra de 10 farmàcies tancades, quan habitualment per agafar un negoci d'una farmàcia cal pagar diners pel traspàs o hi ha sol·licituds que duren moltíssims anys. O sigui, és una cosa molt sol·licitada. Realment han d'estar molt, molt, molt ofegat per haver de tancar el negoci, no? Realment penso que és un sector que és dels més perjudicats per la crisi més directament, com tots els altres sectors que són proveïdors del sector públic. Clar, quan el sector públic ingressa menys diners, doncs els primers sacrificats són els proveïdors seus, no? I això penso que és molt perjudicial per a l'economia, perquè això crea un efecte dominó, no? És a dir, aquests a la seva vegada doncs deixen de pagar les farmacèutiques. El sector farmacèutic a Catalunya és un sector molt punter, de les poques indústries en les que estem, diríem, a nivell mundial i que té futur, i fer patir la indústria farmacèutica catalana doncs és un error molt greu. Sí. Penso que s'hauria de prioritzar el pagament d'aquestes farmàcies.
Senyor Aragonès.
Bueno, jo penso que, en primer lloc, les farmàcies tenen tota la raó en reclamar un deute, perquè ells ja l'han pagat. És a dir, si ells paguen els seus proveïdors i ells no cobren, això se'n va a la bancarrota.
Estan perdent uns diners.
Hi ha no sé quantes farmàcies que estan ja, doncs, vull dir, amb suspensió de pagaments o, com es diu ara, bueno, no sé què, de creditor.
Amb concurs de creditor, sí, amb situació límit.
Però, bueno, a part d'això, diríem, bueno, és un fet important que les farmàcies en aquest punt s'hagin unit i hagin reclamat aquest pagament. No perquè no l'hagin rebut ahir al migdia, perquè el van rebre i crec que això no, sinó perquè no estan segurs de què el rebran, diríem, els pròxims mesos, no? Ara bé, això posa punt a una sèrie de qüestions. Primer, les farmàcies són els únics establiments que despatxen certs productes. Les farmàcies són establiments que, diríem, estan molt en fi, controlats i vigilats, i després no pots posar una farmàcia a 100 metres menys d'una altra. No sé, hi ha una sèrie de normatives per la qual és una limitació. Parlant de la farmàcia en general, no?
Sí, de la reflexió.
I després,
global.
Una reflexió general de la farmàcia. I després, home, anem a veure, les farmàcies tenen un futur negre.
També s'ha dit que n'hi ha moltes, però, per exemple, segons unes dades que hem descobert, hi ha 22.000 farmàcies a Espanya, que són les mateixes que a Alemanya, on la població és el doble, gairebé. Sí. És a dir, que tampoc podríem discutir si són...
És a dir, amb la rebaixa que hi ha dels productes farmacèutics a Espanya, i ja era hora que fos així, no? I, en fi, la menor despesa, perquè això del copagament fa que hagi baixat la despesa, em sembla que és un 24%, no? Uh-huh. És a dir, tot això fa que la farmàcia deixi de ser un negoci boiante, com era abans, no? O sigui, que això ja és una qüestió que els mateixos farmacèutics t'ho diuen, no? Jo, per exemple, vaig anar a Panamà i allí vaig demanar unes aspirines, no? I llavors van dir, quantes la vol? Com que quantes la vull? Sí, sí.
Diu... Les venen a granel.
Es venen amb unes tabletes, i llavors dic, no, si no després vaig canviar. Dic, no, doni ibuprofeno, no? Perquè tenia una mica mal de cap, allò, la calor i tot això. I van dir, quantes la vol? O sigui, que allí no venen... Tenen les capses, però després un va allí, compra, però compra el número que necessita, no? I llavors, doncs, vull dir, això aquí no és possible. Compres ibuprofeno i si se't passa, doncs mira, després torna a comprar, no? Mm-hmm. És a dir, jo crec que és un sector que s'ha de posar una mica al dia,
Senyor Didac Bertran, com ho veu vostè?
Doncs pràcticament no tinc res que afegir amb el que han dit els meus companys de tertúlia. Estic totalment d'acord amb ells.
Tota la comprensió als farmacèutics per les causes de la seva protesta. I a veure si té efecte, que sembla que sí. La Generalitat ha pagat i sembla que el conseller Andreu Mas-Colell va dir ahir que a partir d'ara es pagarà com cal. Bé, veurem si es cal posar-se al dia abans de pagar com cal.
De bones intencions està ple.
Sí, bones intencions.
Diuen, no?
A veure, el trist és que s'hagin d'utilitzar mesures, diria, dràstiques perquè et facin cas, no?
Sí, és clar.
En tot cas, veiem aquí, estem davant, diríem, d'un cas típic de com es poden passar, diríem, el dèficit d'un any per l'altre, no? Es pot assumir el dèficit i pagar i demanar diners prestats o no pagar prohibidors i això no consta en cap lloc. Això s'ha fet sempre. Semblava aquest any que es volia tancar amb tot aquell pla de pagament de proveïdors de primavera, però la pressió de la crisi, la necessitat de quadrar les xifres del dèficit, fa que es torni aquesta vella pràctica. O sigui, penso que és un error que es faci d'aquesta manera, perquè es necessitaria la màxima claritat. Perquè quan aquestes coses després es saben als mercats, perd la confiança en les xifres oficials que s'estan dant del dèficit, i llavors venen els pànics financers, etc. La pujada del primer risc. Quan més transparència, més claritat, hi hagi millor. I pagar a proveïdors que sàpiga exactament quants diners es deben és un element important de la transparència.
Creien una inseguretat econòmica, jurídica i de tota manera, no? O sigui, pagar els proveïdors era una cosa... Hi ha administracions, com per exemple l'Andalusa, que el tema de la sanitat el tenen ad calendes greques, no? O sigui, el paguen a no sé quants dies, a 300 dies, una cosa així o més. I bueno, vull dir, però això ja és un tema que, bueno, després doncs es cobren els interessos. Tot això genera deute, Genera deute perquè, clar, si després l'administració ha de pagar interessos pels seus retrasos, etc, doncs no funciona així.
No ens beneficia el conjunt dels ciutadans. Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Salvador Aragonès, el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i el també periodista i delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Didac Bertran. Alguna cosa més sobre les farmàcies? Perquè passaríem a parlar també de la qüestió política, el debat sobiranista i l'horitzó electoral a Catalunya. Didac Bertran, alguna cosa més sobre les farmàcies?
No, l'únic que és molt trist que per culpa d'aquests endarreriments, no solament farmàcies, sinó altre tipus de negocis hagin tingut que tancar, i això representa més gent a l'atur.
Potser l'opinió pública ha focalitzat molt la qüestió de les retallades en temes com els hospitals o l'atenció primària, que també són qüestions importants, sens dubte, l'ensenyament, i de vegades potser ens hem oblidat d'altres sectors que han patit molt també.
Avui hi ha molts sectors que són rendibles, que estan tenint de tancar moltíssima gent per culpa d'això, perquè són sectors que eren proveïdors de l'administració, es troben amb aquesta manca de pagament i com hi ha els problemes de crèdit dels bancs, es troben atrapats i van tancant. I parlem d'empreses que podien ser molt rentables, fins i tot algunes amb perspectives exportadores, etcètera, perquè tenen una part del seu negoci que depèn d'un client que és l'administració, i si aquest client tan fort falla, doncs l'empresa ha de tancar.
Sí. Per exemple, totes les empreses que subministren instrumental mèdic o instrumental, o sigui, coses que diuen els hospitals no poden funcionar si tu no els dones bisturis o coses d'aquestes, no? O sigui, per tant, si l'administració abans era el que devia diners a l'empresa, els bancs no tenien cap problema perquè sabien que l'administració sempre paga. Ara els bancs han canviat el discurs, no? Diuen, escolta, qui et deu el calés? L'administració? Cuidado. No et donem res perquè, escolta, jo no sé si cobraré, no? Aquest és el problema, diríem, que s'ha generat. O sigui, no solament l'administració se retrasa en els pagaments, sinó que la banca o el sector financer no ajuda a les empreses que tenen deutes amb l'administració.
Bé, senyors, entrem en plana política. Si els sembla, comentem una enquesta que es va fer pública ahir, feta entre 2.000 empresaris de la PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que en una majoria important es declaren partidaris de l'estat propi per a Catalunya. Té tot el valor que pot tenir una enquesta tan sectorial com aquesta, però és significatiu també pel que fa al descens de la por que hi podia haver el boicot a productes catalans en cas d'una possible independència. Quina valoració fan d'aquest estudi?
Home, no sé si pesa tant els seus interessos econòmics com els seus plantejaments, legítims plantejaments ideològics, no? En el sentit de que estem parlant d'un segment social que més o menys pertany a la burgesia catalana, i la burgesia catalana té un perfil nacionalista molt clar. O sigui, dins de la població de Catalunya, aquest segment social tradicionalment ha estat més proper a aquest tipus de plantejament.
Almenys majoritàriament, encara que no tots siguin iguals.
Sí, no, però parlem de més de dos terços, o sigui, una xifra molt, molt significativa. D'altra banda, en aquesta enquesta no tinc massa clar si, a veure, si, al ser un tema polític i parlem de petits mitjans empresaris, no sé si les alternatives que s'han utilitzat són massa clares per ells, no? A veure, el d'un estat propi per Catalunya sí que és una cosa que tothom entén, no? Però aquesta enquesta parla també d'un 21% que defensa el marc federal i un 12% l'estatut d'autonomia. I jo no estic massa segur que els que responien tenien massa clara la diferència entre què és un sistema federal i un sistema d'estatuts d'autonomia, no? Suposo que ells entenen que federalisme vol dir una mica més d'autonomia, o que parlen del federalisme asimètric. Suposo que s'ofereixen, que pensen això. I en aquest cas estaríem parlant de gairebé un 90% de la població, dels empresaris que estarien demanant avançar més en el camí de l'autonomia.
Sí, bueno, jo penso que una cosa és que dius, home, lo desitjable. I llavors em pregunten, a vostè li agradaria tenir un estat propi? Home, sí. Ara, vostè, voti ara, vostè vol un estat propi ara? Llavors la gent se posa davant d'una altra tessitura, no? I una cosa són els desitjos, i això de les enquestes també, com deia el professor Lluís Sols, és una cosa que, bueno, mentre sigui una enquesta jo puc dir el que vulgui, no? Però quan et poses davant del vot... A mi tot això de les enquestes va bé per fer bullir l'olla i tot això, com les enquestes electorals, perquè ara en veurem unes quantes d'enquestes electorals. I a
més, ja n'estem veient. Sí.
Curiosament, cada mitjà, diríem, fa l'enquesta allò sesgada en el seu propi interès.
Cuinada a la seva manera.
No? Curiós que els diaris de dretes, doncs, sempre tal. I els d'esquerres, doncs, sempre tal. Llavors, doncs, diria, bueno, jo això de les enquestes té un valor que té. Vull dir, crec que s'ha de valorar el fet aquest de que han tingut un 2/3 i tal, però, vull dir, tampoc en puguem treure aquí una extrapolació total i mundial, no? Perquè tot això no... té el valor d'una enquesta, no el valor d'una cosa, són els desitjos. El qual vol dir quin és l'estat d'opinió, també. Vull dir, o sigui, cuidado, que aquí hi ha un estat d'opinió realment molt fort a favor de l'estat independent, de l'estat europeu, no? Uh-huh. Però bueno.
Sí. Això d'estat propi també pot tenir l'ambigüitat de l'encaix en un possible model federal, no? Perquè el model federal també comportaria que Catalunya fos un estat, d'alguna manera.
O confederal, també.
Això gairebé, sí, seria una mica jugar amb les paraules, sí. Perquè els territoris amb autonomia política, en cada lloc es llama d'una manera.
Sí.
En un lloc s'anomenen províncies, en altres s'anomenen estats, en altres s'anomenen landers, aquí s'anomenen comunitats autònomes. Federalisme vol dir una altra cosa, vol dir un model molt concret d'estat en el que en la mateixa Constitució estan establertes les competències que tenen els diferents territoris.
Mm-hmm. Sí, senyor Bertran, perdonin. Sí.
Bé, totalment d'acord, però amb el tema aquest del federalisme, els que ara remouen aquesta possible solució als problemes d'encaix en aquesta península, han estat 20 anys al poder i no se'ls ha sentit mai parlar de federalisme. I ara, quan se dona el carro pel pedregal, per no semblar que estan fent el mateix discurs que uns altres, que no volen sentir parlar ni de... vaja, de res, doncs aquests senyors el que fan és apuntar-se al carro del federalisme. Però no crec pas que tinguin cap voluntat. Aquest és un dels problemes que hi pot haver amb aquest tema. En quant a allò de les enquestes, completament d'acord també amb el senyor Aragonès. Estic convençut de que, bé, quantes vegades ja que ha mencionat el tema de les enquestes electorals, doncs tothom guanya. abans de les eleccions. Després hi ha les grans patacades, però bueno, que li farem. I ara mateix estem veient un exemple molt clar que és el que està passant als Estats Units, amb que segons com ha anat un debat, pugen les enquestes, baixen, no sé, això de que tot depengui d'unes quantes agències que fan unes preguntes a X persones, no sé fins a quin punt pot condicionar realment una determinació, no?
Sí, jo voldria dir una cosa, parlant del tema del sobiranisme. Ahir, mirant TV3, vaig veure que un diputat verd suec va demanar al president del govern què faria si Catalunya volgués la independència o volgués un referèndum i tal. Bueno, totes aquestes, clar, el ministre li va respondre com és normal, escolti, el dia que estigui plantejat aquest tema en parlarem, però ara no toca, no, això, perquè vull dir, és parlar de futuribles, no? Però que TV3 li va dedicar un espai important. Vull dir que això és
la qüestió catalana tractada a Suècia, al Parlament de Suècia.
Sí, no, bueno, el Parlament de Suècia, un diputat, dels Verds, no? I l'altre dia surt un diputat de no sé què, del flamenc, i l'altre dia surt un diputat. Això cada dia ens enterem. Ara, els diputats flamencs no sabia ni que existien, no? Però ara ens enterem cada dia que surten els diputats flamencs, els d'allò, els Verds de Suècia, els de Finlàndia sortiran un dia d'aquestos, els de... No, no sé, jo crec que totes aquestes coses és una mica de precampanya, tot això.
Bueno, jo el que penso és que, sobre l'enquesta, és que a mesura que ens es vagi apropant la data del referèndum, sigui quan sigui aquesta data, potser aquests tants per cent aniran canviant una mica, no sé en quin sentit, però aniran canviant una mica. Per què? Perquè el pes de les conseqüències econòmiques cada vegada es valorarà més, i les conseqüències econòmiques a curt termini. O sigui, hi haurà un debat, i bueno, i això no es porta als propers 3 anys. Jo penso que això tindrà un pes, i sobretot en els empresaris, molt important. Però clar, una cosa que a curt termini pot portar, doncs, a un tancament, no dic que sigui el cas, però, si, però pensem en algun cas, doncs aquesta persona diria, compte, potser fem una altra cosa. Per tant, penso que a curt termini hi haurà una evolució del debat cap a qüestions econòmiques. Això després d'aquestes eleccions. Les eleccions que tenim d'aquí un mes, jo penso que estaran marcades sobretot per aquest debat polític, volem o no un referèndum, volem o no un pronunciament públic. Jo penso que d'una manera amplíssima guanyaran els partidaris de que hi hagi aquest pronunciament. Però quan passi un any i arribin al referèndum i s'apropi el debat, en el debat tindrà un pes molt més important les qüestions econòmiques.
Sí, jo penso que és molt bo el que està passant a Catalunya, és a dir, que s'esbrini tot i hi hagi aquest debat tan obert sobre el tema de l'independentisme i tal, perquè surten, doncs, bueno, les idees de tots, i tothom pensa, i d'aquesta manera la gent també li ajuda a reflexionar, tant se val en l'aspecte històric com en l'aspecte, doncs, diríem, identitari, com en l'aspecte econòmic, com en l'aspecte, etc., cultural. Jo penso que tot això és bo, vull dir, o sigui, que s'esbombi tot això. Ara, el referèndum, cuidado, aquí el referèndum no el tindrem fins, com a mínim, si és que hi ha referèndum, d'aquí 4 o 5 anys, vull dir, per tant,
no seria, segons vostè, la propera legislatura?
Jo crec que no, perquè els terminis en què totes aquestes coses, vaja, jo calculo, primer té que aprovar una llei al Parlament, després té que hi haurà un recurs davant del Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional pot tardar 4 o 5 anys, o sigui, ja l'hem vist. Sí. O sigui, després tal, bueno, hi ha tots uns terminis que no, jo crec que menys de 4 anys no els tindrem,
Per cert, senyors, què pensen del que va explicar ahir Alicia Sánchez Camacho a Madrid al Fòrum Europa, responent d'alguna manera a Aznar amb el tema de la recentralització, tot dins d'aquest debat? Va dir, per exemple, que no està d'acord amb la recentralització que proposava Aznar. Bé, una mena de detall preelectoral de Sánchez Camacho.
Bé, que és important que hi hagi matisos dins del partit governant, perquè tenen majoria absoluta. Els que pensen és molt determinant. I sempre ha hagut dues sensibilitats al Partit Popular. Més o menys, la més dreta és la que representa Aznar, i la més moderada, més centrista, la que representa Rajoy. En aquest sentit, en un tema tan important com el que pot ser la proposta de secessió de Catalunya, jo penso que és molt important que dins del partit governant triomfen les posicions més dialogants, perquè hi haurà alguna possibilitat, diríem, de que si s'ha de produir la secessió no sigui tan traumàtica, o que se trobi un camí intermig.
Bueno, jo el que dic és que avui el Consell de Ministres aprova un projecte de reforma de l'administració, en el sentit de que una administració, una competència. Veurem quin serà el resultat, o sigui, quin serà el projecte que presentarà el govern, i aquí podrem discutir el tema d'una manera més clara. No?
A partir del que pugui mantenir Catalunya com a competències pròpies. Sí, senyor Bertran, última intervenció, si pot ser, ràpidament.
Sí, jo quasi que recomanaria la lectura d'un article que ha sortit avui a La Vanguardia del senyor Antoni Puigverd, que es titula Divide et impera, i fa al·lusió a lo de la intervenció de l'expresident Aznar. Sí. Sobretot aquella postil·la que diu que Aznar amenaça amb un xoc ètnic per al disfressa de lluita entre tradició obsoleta i llibertat civil. Llavors la pregunta que jo em faria seria: la senyora Camacho ha parlat per boca pròpia o és de cara a les eleccions perquè s'hi juga una mica el pa aquí? Què no pensa? Això de que no s'ha d'anar amb una recentralització.
Pot ser això?
I el senyor Rajoy fent cara d'esfins, bueno, ja forma part del seu...
També és obvi modus
de fer.
Que el que diu de vegades Aznar últimament no ho comparteix tot el PP, això també és obvi.
Afortunadament.
No? Senyors, ho hem de deixar aquí. Acabem fent el sorteig de les dues entrades dobles per l'espectacle de la família Irreal d'aquest diumenge a 8:45 del vespre al Teatre d'Auditori de Sant Cugat, al Teatre Atlàntida de Vic, perdó. Aquest diumenge, Família Irreal, al Teatre Atlàntida de Vic, a 8:45 del vespre. Digui, senyor Lluís Sols, un número de 1 al 30 i a partir d'aquí extraurem els dos guanyadors.
El 14.
El 14, doncs els guanyadors, guanyadora i guanyador, són Maria Àngeles Muñoz Pastor, de Barcelona, i Ramon Ten Costa, de Pineda de Mar. Felicitats a tots dos per aquestes dues entrades dobles per la família Irreal al Teatre Atlàntida de Vic aquest diumenge. Ens posarem en contacte amb els dos guanyadors. Gràcies. Didac Bertran des de Tarragona, i des de Barcelona, Lluís Sols i Salvador Aragonès. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia, Tom.
Les 9:01, els titulars que ens porta el Gerard Carrion, després el comentari de Josep Maria Balcells, l'espai de bioètica i moltes altres propostes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El futur de Catalunya passa per una consulta. Aquesta és la idea que té al cap el president de la Generalitat, Artur Mas, que assegura que el poble haurà de decidir, fins i tot en el cas que hi hagi una negociació amb Madrid en què s'arribi a una alternativa a l'estat propi. Si no es pot un referèndum, es farà una consulta sobre una llei de consultes que s'aprovarà al Parlament la propera legislatura. Si aquesta via també topa i troba impediments per part de l'estat espanyol, el cap del govern va explicar ahir al vespre en una entrevista a 8TV que s'anirà a la Unió Europea i al món a demanar una certa empara. Evitar duplicitats, eliminar traves burocràtiques i simplificar normatives són alguns grans objectius de la Comissió per la reforma de les administracions públiques que impulsarà avui mateix el Consell de Ministres. Només 4 dies, aquest és el temps que durarà l'alto el foc acordat entre el govern de Síria i els rebels amb la mediació de les Nacions Unides i la Lliga Àrab. La treva d'avui, que durarà doncs fins dilluns, es fa coincidint amb la festa musulmana del sacrifici del Xai. Recordem que el conflicte ja fa un any i mig que dura i ha causat atenció més de 30.000 morts. I 14 persones han mort en el naufragi d'una pastera en aigües del mar d'Alboran, entre la costa d'Almeria i la del Marroc, i 18 més han estat rescatades en vida i traslladades a Motril i a Alhucemas. I ens interessem doncs per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens informa des de Transmet Jordi Penya. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora, malgrat la pluja, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts i mig, el comentari de l'actualitat avui amb Josep Maria Balcells, exdiputat i periodista. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui m'han impactat dues notícies que voldria posar de relleu en aquest comentari matinal. La primera ve marcada per la tragèdia. Un home, José Miguel Domingo, se suïcida a Granada just abans que la policia procedís a executar l'ordre de desnonament del seu habitatge per impagament de la hipoteca. La desesperació d'una persona abatuda per la crisi que havia fet inviable el seu negoci l'ha portat fins al suïcidi. És un botó de mostra de la situació de milers de famílies que no poden fer front als compromisos adquirits amb els bancs. Uns bancs, d'altra banda, que també passen la seva crisi específica, però ells no cauran mai en la desesperació, perquè l'Estat, amb els diners de tots, assumeix sempre els seus forats comptables per salvar-los. El ciutadà normal i corrent no té qui assumeixi el seu deute, i la justícia implacable decreta el desnonament que aboca sovint a la tragèdia. Qui assumeix la necessitat de canviar la legislació per evitar aquesta tragèdia? Quants suïcidis més s'hauran de lamentar per falta de fermesa en la protecció dels més febles? L'altra notícia, aquesta amable, és la donació per part d'Amancio Ortega de 20 milions d'euros a Càritas. Amancio Ortega és la tercera persona més rica del món i fundació d'Inditex. Té una doble lectura la notícia, la generositat de la fundació d'Amancio Ortega i el reconeixement de l'acció social de Càritas. En temps de crisi, és bo que els que figuren com a primers de la llista de les fortunes més grans decideixin ser també dels primers en la llista de les causes solidàries. I en aquest cas és significatiu que sigui Càritas la destinatària de l'aportació milionària. És el reconeixement de la seva acció social que des de la discreció, però també des de l'eficiència, treballa per evitar tragèdies com les de José Miguel Domingo de Granada. Compte, però, en una societat més justa no podem deixar exclusivament en mans de la beneficència la solució de les injustícies socials. Mantenir i garantir la societat del benestar és responsabilitat de l'acció política i de l'acció de govern. És bo de recordar-ho en vigílies electorals. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea, dirigit per David Selves i amb Ramon Madaula i Carlota Olzina. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El proper 30 d'octubre, a 7:45 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 7:45 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Passen 7 minuts i mig de les 9 dins les promocions esportives que tenim d'algunes seccions del Barça i de l'Espanyol. Comencem explicant-vos que tenim per demà dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, atenció, prengueu nota, una entrada doble per al partit d'hoquei patins Barça-Lloret. Barça-Lloret, partit de l'Hockey Lliga, demà a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. Si voleu aquesta entrada doble, sou a temps de trucar-nos al 93 409-2772. Truqueu-nos ara al 93 409-2772 per a aquesta entrada doble del partit d'hoquei patins de l'Hoquei Lliga Barça-Lloret, demà a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana.
Ràdio Estel.
Deixa sonar una... parlem ara del Reial Club Esportiu Espanyol, dins aquest espai on també us oferim entrades pels partits de l'Espanyol. En tenim una entrada doble per a l'Espanyol Màlaga de demà a les 4 de la tarda, com hem fet ara mateix, donant-vos el nostre telèfon, si voleu una entrada per aquest partit, una entrada doble. Farem el sorteig al final d'aquest programa. Espanyol Màlaga demà a les 4 de la tarda. L'únic que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2772. Podeu fer-ho ara ja. Doncs ja tenim quatre candidats oficials per a les eleccions a la presidència del Reial Club Esportiu Espanyol. Són Arnau Baquer, Joan Collet, Román Escuer i Sergio Oliveró. D'aquesta manera, el Club Blanc i Blau ha exhaurit el termini de presentació de candidatures i quatre han estat les propostes rebudes. Aquestes candidatures concorreran a uns comicis que tindran lloc el dilluns 19 de novembre a partir de les 6 de la tarda a la Fira de Cornellà, Cornellà de Llobregat. Els socis de l'Espanyol, accionistes, han de presentar el seu DNI i la targeta d'acreditació per accedir a aquesta reunió important per al futur del club, on s'elegirà nou president, com dèiem. Parlem de l'Espanyol, que necessita guanyar el Màlaga per continuar la línia ascendent del que ha estat aquest inici de Lliga, un inici, com sabeu, decebedor. Mauricio Pochettino podrà comptar pràcticament amb tots els efectius per aquest partit que juga demà a les 4 de la tarda a l'estadi de Cornellà al Prat. Els jugadors de l'Espanyol confien a aconseguir aquesta victòria, tot i el bon moment del Màlaga, que està líder en el seu grup de la Champions i segon i tercer, perdó, a la Lliga Espanyola de Futbol. Els blanquiblaus tenen en aquests moments 3 punts i esperen aconseguir aquesta victòria a Cornellà al Prat. I us expliquem, parlant en aquest cas de futbol base, que el jugador de l'Espanyol B, Juanma Lobato, ha estat sancionat amb un partit després de l'expulsió que va patir en l'última jornada de Lliga davant del Prat. Per tant, no podrà disputar el partit d'aquest cap de setmana contra el Reus. Lobato va veure la vermella directa després d'una picabaralla amb Rubén Alcaraz, jugador local a les acaballes de la mitja part. I tanquem aquest bloc dedicat a l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Oferim-vos novament l'entrada doble que tenim per a l'Espanyol Màlaga de demà a les 4 de la tarda a l'estadi de Cornellà al Prat, un horari que per a molts aficionats està sent molt bo, amb ofertes per dinar a la vora de l'estadi de Cornellà al Prat. Si voleu, ens podeu trucar per aconseguir aquesta entrada doble al 93 409 2772.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Diàleg sobre bioètica.
Obrim el nostre diàleg setmanal sobre bioètica, avui per parlar del Premi Nobel de Medicina 2012, que s'ha atorgat a John B. Gardon i el japonès Shinya Yamanaka. Parlarem del que comporta aquest guardó i de com podem analitzar la notícia des de la bioètica. Ens acompanyen el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Hola, benvinguda.
Bon dia.
I també saludem la metgessa de família i màster en bioètica, Inés Espallargas. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, qui són aquests personatges i què fan? Però abans potser podem aclarir la diferència, quan parlem de cèl·lules mare, entre cèl·lules mare embrionàries i cèl·lules mare adultes. Mm-hmm. Aquí hi ha una gran diferència ètica.
Sí, 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 tant. Òbviament, les cèl·lules mare, es diuen cèl·lules mare perquè poden, hi ha diferents tipus, no? Poden diferenciar-se en diferents tipus de cèl·lules, el que diem teixits adults, no? Les cèl·lules mare embrionàries s'extreuen de l'embrió, però en els teixits adults hi ha cèl·lules mares, que poden donar a especialitzar-se en altres. Per exemple, en el teixit de la sang, que fabrica la sang, tenim les cèl·lules mare del teixit hemopoietic, que es poden diferenciar en qualsevol cèl·lula, glòbul blanc, glòbul vermell, plaqueta, etc, etc. Això és cèl·lula mare, adulta.
I la gran qüestió, amb l'objectiu d'ampliar la investigació i aclarir i guarir malalties, quan són cèl·lules mare embrionàries, vol dir que s'han seleccionat embrions,
que s'han fabricat embrions en la majoria de casos, i es treuen cèl·lules de la primera etapa, tant les cèl·lules mare, que es diuen totipotents, que vol dir que poden generar qualsevol teixit, inclús de cada cèl·lula es pot treure un altre individu. Això són les cèl·lules mare totipotents embrionàries, s'extreuen de les primeres fases, de la mòrula, que són les primeres hores, els primers dies de l'embrió.
Llavors, el britànic John B. Gardon i el japonès Shinya Yamanaka, què han fet? Han fet investigació en cèl·lules mare adultes o embrionàries?
El senyor Yamanaka, el 2006, va descobrir, no sé si és correcte el terme descobrir, però va descobrir un procediment a través del qual, amb una cèl·lula adulta d'un teixit d'un fibroblast, de la pell, d'un ratolí, i retornar-la al seu estat pluripotencial, és a dir, a cèl·lula mare. Això, fins al 2000 i poc, es creia que les cèl·lules adultes quedaven així i era un viatge sin retorno, és a dir, tu t'has diferenciat i et quedes així. Ell va descobrir que no, que les podem fer retrocedir a partir d'una reprogramació cel·lular al seu estat pluripotencial. És a dir, que pot d'aquella cèl·lula mare, d'aquell teixit, podem treure altres teixits, no un altre individu, però sí altres teixits.
Sí, podem tornar a la cèl·lula més primitiva. I quan la cèl·lula és, com diem, més primitiva, pot donar lloc a multiplicar-se indefinidament i a donar diferents teixits. Això té molt interès, diguem-ne, d'investigació bàsica. I sempre després es diu, ui, això pot potser portar grans remeis, però jo també volia fer un matís, és a dir, quan jo tinc malament el fetge i a mi m'interessa un trasplantament de fetge, ara encara no es fa, però diguem-ne, una alternativa és això. És el que necessitaria que el meu organisme generés cèl·lules del fetge que em poguessin regenerar el meu fetge. Tampoc necessito cèl·lules del ronyó, cèl·lules nervioses o cèl·lules musculars, perquè el que necessito és un fetge, entre cometes, regenerat. Jo ho dic perquè també a vegades amb tots aquests temes d'investigació que s'ha moltes vegades parlat de la importància de les cèl·lules siguin pluripotents, etc. A vegades dius, al final el que tens malalt o la persona malalta té una malaltia normalment d'un orga i necessites un tipus cel·lular determinat. Llavors compta a vegades amb una mica també fer-ne un gramassa de segons quin tipus d'investigació, perquè el que necessito és curar aquesta malaltia que tinc en aquest determinat teixit, en aquest determinat òrgan. No? Això és un matís, diguem-ne, a tot aquest tema, que no deixa tenir molt interès també el que es doni el Premi Nobel a Yamanaka, perquè jo diria que té un fort contingut ètic darrere de les seves investigacions.
Sí, efectivament. Sí, quizá este Premio Nobel a estos dos investigadores marca lo que es una nueva era y una nueva tendencia, que es la medicina regenerativa. Se ha abierto una puerta que es el dominio de la célula. Claro, Por un lado están las grandes expectativas de curación, pero por el otro lado las grandes cuestiones éticas de que qué hacemos con este conocimiento que llevamos entre manos. En un primer momento todo apuntó hacia el embrión humano, si investigamos, todos recordamos a Bernard Soria, si podemos destruir embriones, investigar en embriones, curaremos el Alzheimer, la diabetes, etcétera, aquel discurso que era como constante. Bueno, esto se ha quedado en el tintero, gracias a Dios. O sea, no se ha podido. A partir de Natalia López Moratalla lo explica muy bien. Dice que investigar en embriones es como intentar controlar un ejército de gatos. Son incontrolables. Cada uno va por su lado. Tiene tantísima fuerza la vida como que no se puede hacer. Pero indudablemente el señor Yamanaka, él lo explica así de claro. Dice que mirando a través del microscopio estos embriones humanos, él no tuvo ninguna dificultad en traspasar, en ver en aquellos embriones sus dos hijas. Esto lo explica en la entrevista del New York Times. Cómo él vio a sus dos hijas, y esto le hizo que le llevó a romper con la línea de investigación embrionaria y pensar que se podían, a partir de células adultas, crear este tipo de célula pluripotente para aplicar, bueno, pues para curar.
S'ha de matitzar que encara no té, per no generar expectatives que no són reals, no té aplicació clínica. Però és un avanç, hi ha gent que diu que això és aquest descobriment, és com el nivell del descobriment de la penicilina, no? En un primer moment no tenia aplicabilitat clínica, però quan es va aconseguir. I és important també dir que quan Yamanaka va el seu grup investigador va treure aquest descobriment, la resta de científics van dir hem d'invertir en això perquè les cèl·lules mare embrionàries, és a dir, les que traiem de l'embrió, són no rentables i són, com deia la Isabel, són incontrolables, i l'aplicabilitat clínica realment, o sigui, és que els sectors religiosos no volen, no, és una afirmació científica, no serveixen.
És una evidència científica, i això se sap ja fa 10 anys, vull dir que aquí també hi ha hagut tota una situació mediàtica molt lamentable, que també ha suposat una inversió de diners públics en investigacions que sabies que no portarien a res.
Recordem el famós centre de medicina regenerativa a Barcelona.
Sí, amb els embrions.
Encara, fins fa 4 dies encara sortia la seva directora doncs, dient que només investigaran amb embrions. I dius, realment és llençar els diners.
Sí.
Si realment vols una eficàcia i vols aplicar amb justícia uns recursos econòmics. No? Això també a altres centres a València o altres centres d'Andalusia també dius tot per una, sembla, obsessió en fer coses que, doncs, dius, amb poca possible aplicació doncs, a la teràpia, i també sembla que per ganes de portar la contrària al respecte a la vida humana, no?
Sí.
Aquí és fer una petita suposició i vull ser molt prudent, però vull dir que, en certa manera, sembla que, no, justament el que, en contra del que es diu l'Església, doncs hem d'anar fent-ho. Bueno, aquí ens mostra com sabem des de fa moltíssim que les cèl·lules mare embrionàries generen tumors en una proporció molt gran, i per tant, el que abans deien que era incontrolable, el fet de que puguin a vegades inclús transmetre algun tipus d'infecció pels mitjans de cultiu que s'estan fent servir a vegades, són aspectes molt importants que, és a dir, que a vegades dius, per què estem tan obsessionats amb aquest tipus d'investigació? I l'exemple de Yamanaka, que és molt ètic, perquè diu, realment, del respecte a la vida humana, als embrions, això és fantàstic, i dius, realment, com es aconsegueixen avanços molt importants.
Mm-hmm. Una última
reflexió. I a part d'això, la ineficàcia de les cèl·lules embrionàries ja no és només que èticament es destrueixen embrions, sinó que, a més, generen rebuig. En canvi,
generen rebuig i no han donat resultat.
I no han donat cap resultat, no? I no és... És el món científic, inclús el que va clonar l'ovella d'oli va dir
ja fa,
no,
sí.
No ens hi posem en això.
Deixem aquesta línia d'investigació.
Deixem-ho perquè no serveix per res.
Ho deixem aquí també nosaltres. Gràcies, Inés Espallargas, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Fins la propera. Bon
Adéu,
dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig.
tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les varietats de peix més habituals en les teves receptes del dia a dia.
A uns preus que venen de gust.
Llucet peça d'1 a 2 quilos a 5,80 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Som-hi! El ritme d'un Barça campió, visca el Barça!
Parlem de les seccions del Futbol Club Barcelona, d'hoquei patins, handbol i futbol sala. Comencem parlant d'hoquei patins. És notícia que el Barça amplia el contracte de Reinaldo García fins al final de la temporada 2015-2016. El club blaugrana reserva una opció de tall a finals de la temporada 14-15. El jugador que va arribar al Barça ara fa 3 anys acabava contracte el 30 de juny vinent. D'aquesta manera, el Barça segueix renovant els contractes de la columna vertebral dels integrants del primer equip. Més actualitat del Barça d'hoquei patins. Els blaugranes reben aquest dissabte, demà, a les 7 de la tarda, al Lloret. Ja tenim guanyador, en aquest cas guanyadora, de l'entrada doble per aquest partit. És Teresa Bonora Basquens, de Caldes de Montbui. Felicitats a la Teresa, que acaba de guanyar aquesta entrada doble pel partit de demà, Barça-Lloret d'hoquei patins. Aquest enfrontament de demà arriba després d'una monumental sorpresa, derrota inesperada del Barça a Alcoi el cap de setmana passat per 5-4. El conjunt de Gavi Cairo va caure a la pista de l'Henri Lepas Alcoi en un partit en què els blaugrana no van trobar la seva millor versió de joc. Mica Ordeig, amb 2 gols, va ser l'home més actiu pels blaugrana i el Barça no perdia des de l'11 de març passat. Va ser contra l'Igualada per 2-0. Aitor Egurrola ha parlat i ha dit al capità blaugrana que s'han tret conclusions positives que poden ajudar a remuntar el vol en els propers partits. Parlem ara d'handbol. El porter blaugrana Saric ha repassat en una entrevista que publica la web del Futbol Club Barcelona la seva relació amb el seu company Sterbits, l'estat de l'equip i els objectius per a l'actual temporada. Ha dit Saric que són tots dos la millor porteria d'Europa. La seva motivació no és altra, diu, que la de guanyar. El Barça Interesport va líder invicte a la Lliga Sobal i també a Europa i ha guanyat les dues supercopes disputades en aquest inici de la temporada, la de Sobal i la de Catalunya. Un balanç immillorable per un inici magnífic, com recorda també el porter Saric. El Barça Interesport, d'altra banda, és la millor defensa europea i de la Lliga Espanyola. La competició d'handbol tindrà aquesta temporada una interrupció al gener per a la disputa d'un campionat internacional que serà al gener, precisament aquí, a Barcelona. Precisament en la competició europea d'handbol a Zagreb, el Barça es va imposar el cap de setmana passat per 21-32 en un nou triomf que, en la quarta jornada de la Lliga de Campions, situa el Barça en una bona posició de cara a la classificació per a les eliminatòries. I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça a l'Usport és l'equip que més internacionals aporta al Mundial. 10. El jugador Torres ha explicat que Fernando viatjarà a Tailàndia i que la seva recuperació va per bon camí. La selecció espanyola se'n va demà cap a Tailàndia, on es disputarà aquest Mundial de Futbol Sala, que també comporta, com en el cas de l'handbol, la interrupció de la competició espanyola. I després del Barça us informem d'una notícia sobre els establiments Veritas. Veritas celebra el seu desè aniversari amb l'obertura aquesta setmana de l'establiment més emblemàtic a Catalunya. La cadena de supermercats continua el seu pla d'expansió al mercat català i ha obert, concretament dimecres, a la zona per als vianants del carrer Còrsega de Barcelona, a la confluència amb Diagonal i Passeig de Gràcia, un nou establiment, concretament a Còrsega 102. A l'acte inaugural hi eren presents, entre altres personalitats, la dona del president Artur Mas, Elena Rakosnitz. Veritas, d'aquesta manera, amb 10 anys al servei del menjar de qualitat i ecològic, continua ampliant la seva oferta.
Hola, bon dia. Us parla aquesta hora Gerard Carrió. En repassem els titulars. Un de cada quatre espanyols en edat de treballar no té feina. Són 5.800.000 parats a tot l'estat, 85.000 persones més al tercer trimestre. Es tracta d'un nou màxim històric que ha situat el percentatge d'atur per sobre del 25%, segons dades publicades fa poca estona per l'Institut d'Estadística. Pel que fa al nostre país, a Catalunya, el nombre de desocupats ha pujat aquest trimestre de 13.200 persones en relació amb el mateix trimestre de fa un any. Això deixa la xifra global d'aturats en 840.000, un percentatge que representa un 22,5%. El futur de Catalunya passa per una consulta. Aquesta és la idea que té al cap el president de la Generalitat, Artur Mas, que assegura que el poble haurà de decidir, fins i tot en el cas que hi hagi una negociació amb Madrid en què s'arribi a una alternativa a l'estat propi. Si no es pot fer un referèndum, doncs es farà una consulta sota una llei de consultes que s'aprovarà al Parlament la propera legislatura. Si aquesta via també troba impediments per part de l'estat espanyol, el cap del govern va explicar ahir al vespre en una entrevista a 8TV que s'anirà a la Unió Europea i al món a demanar una certa empara. Evitar duplicitats, eliminar traves burocràtiques i simplificar normatives són els grans objectius de la Comissió per la Reforma de les Administracions Públiques que impulsarà avui el Consell de Ministres. I només 4 dies. Aquest és el temps que durarà l'alto el foc acordat entre el govern de Síria i els rebels amb la mediació de les Nacions Unides i la Lliga Àrab. La treva, que arriba, doncs, comença avui i anirà fins al dilluns, es fa coincidint amb la resta, amb la festa, volíem dir, musulmana, del sacrifici del Xai. Recordem que el conflicte ja fa un any i mig que dura i ha causat més de 30.000 morts.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea, dirigit per David Selves i amb Ramon Madaula i Carlota Olzina. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura més habituals en la teva compra del dia a dia.
A uns preus fora del que és normal.
Tomàquet Comato, en safata, a 2,29 euros al quilo.
Pera Conferència, a 1,39 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 5 minuts de 9:15, comencem l'estona que dediquem en l'última mitja hora de la setmana des del primer cafè de Ràdio Estel al cinema i la televisió. Aquest espai el fem amb la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, l'antic Telespectadors Associats de Catalunya, i ens acompanya avui la Montse Bros, com és habitual en aquesta estona. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, preparats per un nou cap de setmana molt de cinema.
I tant que sí, una nova aventura cinematogràfica, la que proposem als oients amb les estrenes, i comencem parlant amb un thriller d'allò més interessant.
Doncs sí, crec que és el millor estrena d'aquesta setmana, un dels millors estrenes, podríem dir, però és el que sobresurt més. És una pel·lícula que està protagonitzada per Ben Affleck, però atenció, Ben Affleck també és el seu director.
Se esconden en la residencia del embajador de Canadá. Afortunadamente creemos que los iraníes desconocen que los seis han escapado.
Bien. Hemos pensado en unas bicicletas. Hemos identificado carreteras secundarias que salen del barrio de Shemiran, un par de rutas de escape a través de las montañas que llegan hasta la frontera cerca de Tabriz. Hemos descartado los coches por los controles.
Esperamos a que haga mejor tiempo. Entregamos las seis bicis y mapas para llegar a la frontera turca.
Según nuestra información, saben montar en bici, pero si no, podríamos enviarles a alguien que les enseñara.
O podría mandarles unas bicis con ruedines y esperarlos a la frontera con botellas de Gatorade.
Tony.
Hay 500 kilómetros hasta la frontera turca. Necesitarían un equipo de apoyo que lo siguiera con ruedas de recambio.
Solo tenéis que asesorar. Los de exteriores llevan la operación.
Perdón, ¿quién es?
Tony es experto en rescates. Ha sacado a mucha de la gente del Shah tras su derrocamiento.
Es invierno. No puede permitirse esperar hasta la primavera para que den un paseo en bici. La única forma de salir es el aeropuerto. Se les da nuevas identidades y se envía un Moisés que los saca en un vuelo comercial.
Doncs aquesta és una mostra d'Argo, una pel·lícula, un thriller interessant. De què tracta, Montse, aquesta pel·lícula?
Doncs, bueno, dir que es situa l'any 1979. L'ambaixada dels Estats Units de Teheran va ser ocupada per un grup d'iranís. La CIA i el govern canadenc van organitzar una operació per rescatar sis diplomàtics americans. Per fer aquesta operació de rescat, es va recórrer a un expert en l'art del disfraç, que va preparar l'escenari per al rodatge d'una pel·lícula, on hi participava un equip de caçatalents de Hollywood. No? És a dir, perquè no es notés que estaven fent aquesta operació, van fer veure que ja estaven rodant una pel·lícula.
I és que els thrillers d'Affleck, i en tenim alguns exemples com Adiós, Pequeña Adiós o The Town, són imparables.
Doncs sí, realment, com a actor, Ben Affleck a vegades se l'ha criticat, no?, d'una cara bonica, però que com a actor no llueix. Però com a director, cosa que normalment és més al revés, doncs com a director és un bon director, i les seves pel·lícules, com bé has dit, tant Adiós, Pequeña Adiós, The Town, doncs són bones pel·lícules, i aquesta que s'estrena aquesta setmana també. Ens sorprèn, Affleck és capaç de posar sobre la taula temes històrics i d'actualitat i de donar un punt de vista allunyat de l'adoctrinament fàcil. La pel·lícula, per exemple, Adiós, pequeña Adiós, abordava el cas de Madeline amb una història de dilemes morals, dramàtica i reflexiva. A The Town, Affleck es va autoatorgar el paper protagonista en un film d'atracaments i amor que venia a ser la millor herència del cinema de Michael Mann. I ara, a Margo, Affleck es centra en la història i ho fa des de molts gèneres. Trobem en aquesta pel·lícula Argo, drama, comèdia, acció, intriga política... Tot es barreja ordenadament en una pel·lícula que recorda el millor Pacula, que recorda el millor Lumet i que ens farà mossegar les ungles dels dits. És a dir, una pel·lícula que ho recomanem.
Recomanable, doncs, aquesta estrena, una ficció interessant
sí.
I pel·lícula, doncs...
Sí, perquè a més sap recrear els tràgics fets que envolten a la caiguda del Shah a Iran a finals dels anys 70, una pel·lícula per gaudir en sessió doble amb el cinema de Paul Greengrass i de Kathy Bigelow, dos cineastes que també doncs, tenen aquest tipus d'inquietuds periodístiques.
Ambientada, doncs, en el que va passar fa més de 30 anys amb l'arribada de Khomeini
a l'Iran,
no? Al final del Xa de Pèrsia. Anem a la segona estrena, després d'Argo, una pel·lícula que es titula Hotel Transilvània i que em sembla que Montse ens porta un escenari i un estil ben diferent.
Doncs un estil molt diferent és la proposta infantil, però que també agradarà als grans, d'aquesta setmana. I, bueno, doncs, a Transilvània trobarem, sobretot, doncs, monstres, no?, i molts vampirs.
Porque eres mi bebé. Desde que nació, he querido proteger a mi diablilla. Así que creé un lugar donde todos los monstruos podían estar a salvo. ¡De ellos!
¡Los humanos nos odian! ¡Son crueles! ¡Y gritan mucho!
Papá, aquí todo el mundo es muy viejo.
N27.
N27.
Yo quiero salir y ver el mundo.
Cariño, eres demasiado joven.
Tengo 118 años.
No pongas pucheritos de vampiro. Esto es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. La momia. Los hombres lobo.
Sí, está hecho un desastre.
Y tu tío Frank también se dejará caer.
Dràcula ha construït un gran hotel perquè tot tipus de monstres descansin allunyats dels perills que suposen els humans. Com a pare a càrrec de la seva filla, el senyor Dràcula també ha intentat fer tot el possible perquè Mavis, la seva filla, no traspassi les parets del castell. No obstant això, en el seu 118 aniversari passa quelcom inesperat. El desig de la jove d'anar més enllà dels murs del fos complex turístic s'uneix l'aparició d'un jove humà.
Els hostes d'aquest hotel són els mítics personatges del terror del cinema?
Doncs sí, tots els personatges de terror que estem acostumats a veure estan a l'Hotel Transilvània. Veiem a Frankenstein, Dràcula, la mòmia, l'home llop... Així mateix, els habitants d'aquest peculiar hotel ens poden recordar també una mica els personatges de Tim Burton, no? Doncs aquests personatges eren persones inadaptades, inclús podríem dir monstres, però sempre tenen molt bon cor.
Una pel·lícula pel públic infantil, com deies, Montse.
Sí,
doncs.
Pel públic infantil, però també agradarà al públic adult, que això és lo bo, no?
Perquè infantil ja... acompanyat.
Exacte, perquè ja que has d'acompanyar els fills, doncs almenys que tu també puguis passar una bona estona. Els guionistes són en Peter Bynham, que va fer Arthur Christmas Operación Regalo, i Robert Smigel, de Saturday Night Live, i no abandonen la línia de fons argumental doncs, de que tracta temes com adults. Per exemple, doncs, quan l'entrada a la vida adulta, que una mica el fragment que m'ha escoltat es veu, la sobreprotecció paterna, l'acceptació de qui no és exactament igual a mi, és a dir, que són temes que també poden agradar als grans.
Amb un bon guió, que és la base, no?, de tota pel·lícula.
Sí, tot i que hem de dir que el guió està força bé, però sí que potser li falta més força al conflicte, no? Si ens posem a ser molt puristes. Doncs els humans, per exemple, són una amenaça per aquests fantasmes, no? Sempre ells sembla que sigui una amenaça per nosaltres, doncs els humans són una amenaça per aquests monstres, millor dit, i això no s'acaba de treballar bé, no? Perquè es diu, però no es mostra massa. No obstant això, la imaginació flueix en la recreació d'aquest hotel, que doncs, està plegat d'éssers com l'home invisible, com he dit abans, fantasmes, mòmies, llops feroços, animals gegants, no? Llavors, tots aquests elements resideix molt sentit de l'humor i, a més, també tenim paròdies al cuiner de Ratatouille o inclús, atenció, als protagonistes de Crepúsculo.
Hotel Transilvània ha estat la segona estrena que hem proposat. Anem a la tercera, Ruby Sparks, Montse.
Ruby Sparks. Ruby Sparks és, bueno, és una pel·lícula, doncs, comèdia romàntica, podríem dir, l'aposta romàntica, però també és una pel·lícula indie, és a dir, no és la típica, el típic llargmetratge romanticón.
Quiero ponerte un trabajo escrito.
No puedo escribir.
Quiero que escribas una página. ¿Crees que podrías hacer eso para mí?
¿Puedo hacerlo mal?
Quiero que lo hagas muy mal.
Ruby Sparks tiene 26 años. Se crió en Dayton, Ohio. Solo quiero escribir sobre Ruby.
Es como si me estuviera enamorando de ella.
Eso es maravilloso.
No puedo enamorarme de una chica que escribe.
¿Por qué no?
Porque no es real.
¿Aló?
No.
Calvin, te eché de menos anoche.
No es real, no es real.
¿Estás enfadado conmigo?
Creo que esto es seguramente lo más raro que haya pasado nunca, jamás.
Doncs parla'ns, Montse, d'aquest jove escriptor, Calvin.
Doncs sí, Calvin ha conegut les mels de l'èxit des de la seva primera novel·la als 19 anys. Ara, entre sessió i sessió amb el seu psiquiatre, passejos del seu gos i hores al gimnàs amb el seu germà, doncs en Calvin no fa res. No es relaciona amb ningú, no escriu i no està inspirat. Un somni nocturn es converteix en l'inici no només d'una novel·la, sinó d'una mica més. Sembla que el seu ideal amorós, doncs, que ha concebut en aquesta nova novel·la i que ha vist en aquest somni, es fa realitat i es diu Ruby.
En aquesta pel·lícula, Ruby Sparks, l'actriu principal, Zoe Kazan, és també la guionista.
Doncs sí, l'actriu d'aquest llargmetratge, i dic que també és la xicota del protagonista, és a dir, que tot queda en família, sí. Amb Paul Dano, doncs és també la que escriu el guió, la Zoe Kazan, i doncs és una pel·lícula, un guió amb un to molt metalingüístic, doncs perquè formen part de l'argument aspectes narratius com la inspiració literària, la versemblança en un relat, la suspensió de la incredulitat o l'autoria com a instrument d'autoafirmació.
La direcció, de fet, és la mateixa d'aquella petita sorpresa de l'any 2007, Petita Miss Sunshine.
Doncs sí, perquè els directors són el matrimoni Jonathan Dayton Valerie, ai, perdó, Jonathan Dayton i la Valerie Faris, no?, que van ser doncs, els directors de, com bé has dit, de Petita Miss Sunshine, doncs, una pel·lícula indie que va sorprendre al públic. I per això doncs, aquesta pel·lícula que ens presenta avui, la Ruby Sparks, té molt d'ambient d'amics, no? És una mica el que dèiem abans, perquè doncs, entre que els directors són matrimoni, els actors són parella, no? I a més la guionista també és la protagonista. Doncs es nota aquest to d'amics, no? Un to doncs, que fa que la pel·lícula ens entri molt bé, que jugui entre el drama i la comèdia, i sí que potser no és menys realista i és més onírica, no? Perquè també el fet de que sigui un somni i tal fa que sigui, tingui un punt oníric, però bueno, ens agradarà.
Una pel·lícula també filosòfica, de pensament, un llarg metratge.
Sí, 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 sí. En Ruby Sparks és un territori interessant, com és la interacció entre el platònic i l'encarnat, no? En plan, l'amor platònic, com seria, i la realitat com és. De fet, el més intens del film, i el que realment resulta més dramàtic, són les escenes en les quals Calvin, aquest escriptor, es converteix en una espècie de tirà, ja que ell crea aquest personatge, doncs es fa com tirà. I pretén mantenir els seus desitjos platònics en aquesta persona que ha creat.
Té força bona pinta aquesta pel·lícula,
doncs recomanable. Sí, doncs sí, la veritat és que el guió té punts forts i reflecteix que tota persona vol ser estimada per ella mateixa i la cinta transcorre amb certes irregularitats, però. Per què? Doncs la trama és pràcticament única i això provoca un film amb una falta de contingut dramàtic en personatges i subtrames fortes. Per això potser es confia massa en els passatges romàntics i graciosos que estan filmats amb una intenció lúdica, colorista i també una mica en estil videoclip. Queda així una aposta suggeridora en diversos aspectes, però insatisfactòria en el seu conjunt. Quan es parla de l'ideal, és una pena que no s'abordi la qüestió amb més fondària i recorregut. En Ruby Sparks podria haver estat un referent en el cinema i ara doncs, serà una història interessant, però que queda allí.
I anem a una quarta estrena que destaquem avui, Outrage i Vacaciones en el Infierno, el cinema d'acció més esbojarrat. Tampoc hi falta en aquest cap de setmana de pluja.
Gens ni mica. Avui en Takeshi Kitano estrena nova pel·lícula, La Violenta, Outrage, és a dir, una pel·lícula que segurament els amants...
Ho he pronunciat malament, em sembla. Outrage, no?
Sí, Outrage. Sí, jo diria que es fa...
Ho deia en to francòfon, jo. Sí. Perdona.
No, no passa res. Doncs es torna a enfrontar a les màfies japoneses en una lluita constant i excessivament reiterativa. La veritat és que les magnífiques El viaje de Kikuhiro i Sona Time queden molt llunyanes d'aquest treball impersonal i necessari d'aquest director japonès.
I Mel Gibson també treu el cap per la cartellera.
Sí, doncs Mel Gibson torna, feia temps que no el veiem, jo crec que des del Castor, i en aquest cas protagonitza una cinta d'acció i drama social situada Get the Gringo i traduïda aquí, com sempre traduïm el que ens dona la gana, Vacaciones en el infierno. Interpreta en aquest cas Mel Gibson a un criminal que després de ser capturat per les autoritats mexicanes va a parar a una presó terrible on aprendrà a sobreviure gràcies a l'ajuda, atenció, d'un nen de 9 anys.
Recomanes alguna d'aquestes dues?
Doncs us recomano sobretot la de Mel Gibson. La de Vacaciones en el infierno es deixa veure i no és tan incòmoda com la primera, que és excessivament violenta i que no recomanem si és que no us agrada molt aquest tipus de cinema.
Doncs aquesta doble estrena, Outrage i Vacaciones en el infierno, i també s'estrenen avui La pequeña Venecia, Animals i Submarine. Recordem que hem destacat com a estrenes més significatives d'avui divendres Argo, Hotel Transilvania, Ruby Sparks i Ultra Outrights i Vacaciones en el Infierno, a part de les tres que acabem de citar. A l'espai de cinema i televisió que compartim gràcies a la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, continuem amb la Montse Bros per la Nerada Televisió. I és que el TAC i els drets del menor marquen el Dia de la Infància a Europa.
Doncs sí, perquè ahir va ser el Dia de la Infància a Europa i també es va commemorar la Convenció Internacional sobre els Drets del Nen. Llavors, TAC, i per això també ho volia dir doncs, aquí, TAC, en el fons, vol defensar, és la seva raó de ser, una vegada més, els drets del menor davant els continguts emesos doncs, a les diferents pantalles, no només a la televisió, sinó també a internet, al mòbil i als videojocs. Com bé saps, Ignasi, l'objectiu de TAC és vetllar doncs, pel compliment de la llei audiovisual, especialment en els punts que fan referència als drets del menor. Un altre aspecte de treball també de l'associació és la conscienciació dels perills i les oportunitats que ens pot oferir internet als nens i als joves. Res, i només dir que, per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides diu que la infància doncs, té dret a cures i assistència especial. I una mica doncs, és la labor, la funció que fa TAC.
Doncs en aquest Dia de la Infància a Europa, felicitats també
sí,
per la tasca del
TAC. Una mica doncs, per recordar no, que a vegades parlem dels premis Zapping, oh, que maco, però la funció més important del TAC és defensar els menors a les pantalles.
Sabem que es fa cada dia i cada setmana surten coses i motius de comunicats i de pronunciaments. Anem a altres temes sobre l'actualitat televisiva. Paula Echevarría protagonitzarà Galeries Velvet a Antena 3.
Doncs sí, bueno, Paula Echevarría, sobretot coneguda perquè és la dona de Bustamante, David Bustamante, és també actriu. Ara la podíem veure a Gran Reserva i abans d'ahir va estar a l'Hormiguero i va dir en exclusiva que la podrem veure en una nova sèrie Antena 3 que es dirà Galeries Velvet i que ella serà la protagonista. Aquesta nova sèrie és de Bambú Producciones, que és la mateixa que va fer Gran Reserva, que és la que en principi la tercera temporada està a la nevera de Televisió Espanyola pendent de veure quan els directius decideixen que es torni a posar. Bueno, llavors dir doncs, que serà una història d'amor que ens pot recordar una mica a la Cenicienta, a la Ventafocs, típiques coses que agraden molt a la televisió. I, a més, també estem pintada als anys 60 i tracta el pas de l'alta costura al pret-a-porter.
Més actualitat, la Sexta estrena dilluns, Más vale tarde.
Doncs sí, és un programa d'actualitat que estarà presentat i dirigit per Mamen Mendizábal. Mamen Mendizábal és la que fa les notícies a la Sexta i estarà en col·laboració amb Manuel Marlaska, que fa poc va ser nomenat cap d'investigació de la cadena. El magazín fitxa com a col·laboradors a Toni Garrido, caiga quien caiga, que a més va estar a Radio Nacional, el van despedir, doncs va sortir molt als mitjans. I res, bueno, estarà també la filla de Baltasar Garzón i en el fons és un programa d'actualitat que intentarà competir amb Sálvame, que jo no sé si realment agafarà molta audiència, però és bo doncs, tenir també altres alternatives.
I acabem recordant que l'altre dia destacàvem que el TAC lamenta que el reality Gandia Shore de MTV projecti una imatge frívola i superficial dels joves, malgrat que el programa s'emet fora de l'horari protegit, el format va dirigit a un públic adolescent que veu un estereotip irreal i profundament negatiu d'ells mateixos.
Exacte, i llavors per aquest motiu hem fet una campanya i en aquesta campanya el que volem és que us adheriu. Heu d'anar, heu de buscar a la xarxa social Change, poseu Gandia Short Change Tag i ja us sortirà i per favor afegiu-vos a la campanya o al nostre web també hi ha un enllaç que és tagonline.net.
Gràcies Montse, fins divendres vinent.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Cada dissabte, a 8:45 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona. Presentat per Àngel Rodríguez. Dissabtes, a 8:45 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria, amb l'assessorament dels nostres professionals...
O amb pràctiques safates d'autoservei. I sempre al millor preu.
Pits de pollastre per filets, amb base en format estalvi a 5,25 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Quatre minuts i mig queden perquè siguin les 10. Déu també viatja en creuers, el títol d'un llibre del sacerdot Alfred Mates i Pericé que s'ha presentat aquest dimecres a la llibreria Claret de Barcelona. Alfred Mates, sacerdot de la diòcesi de Barcelona i membre de l'equip de preveres col·laboradors de l'Apostolat del Mar, ofereix en aquest treball experiències entranyables de la vida quotidiana d'unes persones que, amb motiu de la seva assistència a un creuer, van sentir la proximitat de Déu. De la mateixa manera, relata la funció principal d'un sacerdot en un d'aquests creuers, aquests vaixells que de vegades identifiquem amb el luxe i amb l'ostentació. I també diverses curiositats, com per exemple on mengen, on se celebra el culte i els horaris, entre altres qüestions. Ens acompanya uns minuts el mateix mossèn Alfred Mates. Mossèn Mates, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe uns minuts. Anunciem als oients que mossèn Alfred Mata serà present, si Déu vol, diumenge, en la mitja hora abans de la missa que oferim des de la Catedral de Barcelona, a 6:45, en directe, i explicarà més àmpliament el contingut d'aquest llibre. Però ara ens pot avançar una mica què és el que vostè explica en el llibre Déu també viatja en creuer?
Bueno, doncs mira, era una necessitat que vaig sentir, perquè ja fa anys que em dedico a això. Llavors els meus amics que em coneixen i molta gent es pensava que anar de fer de sacerdot de creuer era anar de vacances i passar-s'ho bé. I aleshores, quan vaig anar veient a través de l'experiència que això era molt ric, molt enriquidor i portava molta, molta feina, i a sobre no, econòmicament no es reporta res, va ser una necessitat que vaig tenir d'escriure. Però una altra necessitat que era més gran que aquesta era d'anar a conèixer la vida que fan els treballadors en un creuer. És a dir, la tripulació només es veu la seva cara somrient, que et serveixen i que són sempre amables, perquè ho han de fer per obligació, de vegades ho senten, i la gent oblida doncs, tota aquesta quantitat de gent que està allà treballant 12 o 14 hores, tancats a dintre amb un règim de disciplina gairebé militar, amb un contracte de 6-12 mesos que no poden anar a casa, etc. I aleshores retratar una mica la duresa del treball d'aquesta gent, sí. I el paper que fa el sacerdot quan hi va, que realment l'esperen com a terra seca, espera la pluja, no?
Doncs el sacerdot, que pot oferir moltes orientacions, ajudar espiritualment les persones, també té vida en un creuer, que de vegades sembla com un món tancat, no? Però que és un espai molt viu i molt obert igualment, oi?
Sí, sí. I per part dels passatgers, penso que també és molt curiós, perquè només es veu l'aspecte del xampany i el confeti, però molts passatgers estan allà, doncs, o bé per distreure's d'una situació que estan patint, o bé per lo que sigui, però tots portem a dintre coses que ens van fent moure. I aleshores això, trobar a l'alta mar amb un capellà que saps que no veuràs mai més, que t'obre el cor i que et permet que l'obris, doncs fa que sigui, diguem, una miqueta d'oportunitat de rentar, no?
Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquest testimoni, mossèn Alfred Matas, autor del llibre Déu també viatja en creuer, editat per Claret, en català, també està en castellà, i presentat aquest dimecres. Una abraçada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Acabem anunciant-vos que la guanyadora de l'entrada doble per al partit espanyol-Màlaga demà a les 4 de la tarda a Cornellà al Prat és Rosa Julián Galve, de Barcelona. Moltes felicitats en el sorteig que hem fet entre els que heu trucat. Rosa Julián és la guanyadora d'aquesta entrada per l'espanyol-Màlaga de demà a les 4 de la tarda. També us recordem que aquest diumenge es clou el sínode dels bisbes i avui se sabrà el missatge. Hem estat des de les 8, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio Estel.